Al matí, a Ràdio Sabadell.
És dimecres i al matí sempre ens agrada apostar i treballar per demostrar que un altre món és possible. I com sempre ho fem de la mà de la plataforma Vàlua, que recordem està formada per 24 entitats del tercer sector de la nostra ciutat que treballen en xarxa per la igualtat d'oportunitats. La seva missió, doncs, és això, vetllar pels drets i les igualtats d'oportunitats i també la qualitat de vida de les persones en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió social. I com avui comprovarem, han fet mans i mànigues del 2020, un any que ningú oblidarà, marcat per la pandèmia, doncs, per demostrar que malgrat tot, doncs, ells continuen endavant, doncs, adoptant totes les mesures necessàries i també, doncs, apostant per mantenir la seva activitat. I avui ens acompanya el president d'ETOS, en Joan Brunet, i també el Sergi Asensio, director de les Kids, que fan avui de, doncs, això, una mica de representants de la plataforma, perquè, atenció, ens presenten la memòria del 2020. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia i ben trobats.
Hola, bon dia.
A veure, que tenim moltes ganes d'analitzar aquestes dades, però primer, per situar-nos una mica vosaltres, que les teniu totes les xifres al cap, com valoraríeu aquest 2020, que sens dubte ha marcat història? Joan.
Bé, el 2020, d'alguna forma, ja ho ha dit vostè en la introducció, ha sigut, el recordem sempre, com l'any de la pandèmia. Així com els meus avis sempre parlaven també de les pandèmies que havien viscut i que jo no havia viscut, doncs aquesta passarà a la història com les pandèmies. De vegades tinc la sensació inclús que de cara al futur escriurem la història a base d'anys crítics d'aquest tipus, de pandèmies i d'anys excepcionals. Però bé, dit això, la part positiva d'aquesta pandèmia és que les entitats que ens dediquem a l'atenció de les persones amb vulnerabilitat i exclusió social ens hem tingut de reinventar i ho hem fet. Ho hem fet, no hem deixat des del primer dia, no hem deixat d'atendre o d'intentar atendre el millor possible a les nostres persones usuàries, perquè aquestes persones ja estan desvalgudes per naturalesa. Si només falta, si només els afegim els efectes de la pandèmia, és evident que els resultats haurien estat alarmants. Això no vol dir que el futur se'ns presenti massa bé. En podrem parlar al llarg d'aquesta conversa.
Uh-huh. De fet, Sergi, vosaltres, les entitats del tercer sector, sou expertes, eh? Teniu ja un màster en això de reinventar-vos, però m'imagino que ha estat complicat per això, per el repte que ha suposat, no?
Doncs sí, és a dir, puc parlar per moltes realitats, no? La pròpia viscuda, però també per totes les companyes i companys del sector, no? que hem anat mantenint una mica de xarxa, compartint, i hem tingut com moltes etapes, no? Al principi de tot, molta incertesa, però la convicció de que no podíem parar, que no era el moment de ser conservadors i que calia ser valents i arriscar-nos passés el que passés, no? I crec que cap entitat va parar les màquines i vam continuant fent el que havíem de fer, acompanyant. Ens vam trobar amb entitats que no estaven prou digitalitzades, que no havien fet, segurament que no estàvem al dia, no? De lo que es parla ara, no? De la digitalització.
I es van fer expertes, no?
I ens vam reinventar, i això va ser un repte que crec que, bueno, de les coses positives que si podem treure coses positives, pues, no? És que ens hem posat les piles amb tot aquest tema, i hem acompanyat amb la precarietat de que estàvem atenent a col·lectius vulnerables, moltes vegades molt difícil d'atendre amb la distància, no? I ens hem trobat amb que hem hagut de fer coses que no fèiem i que entitats s'han trobat amb sobrecostos brutals, no? Sobretot puc parlar de l'àmbit residencial, no? És a dir, s'han vist sobrepassats en un moment on els hi han passat coses surrealistes, no? I no s'han parat, però sobretot remarcar, no? Que totes les entitats hem tirat endavant. I després, una cosa també positiva és la solidaritat, no? És a dir, quan trobes que hi ha empreses que segurament tindrien motius per dir-te no continuem col·laborant, han continuat col·laborant i hem vist que, no, que s'han fet impossibles des de les bones voluntats i des de la convicció de que ara no era el moment de parar la màquina.
De fet, podríem dir que malgrat les restriccions, l'estat d'alarma, el canvi d'hàbits, no? Totes les restriccions que heu hagut d'adoptar i també doncs, tots aquests recursos telemàtics, no? Que també doncs, heu doncs, incorporat al vostre dia a dia, podríem dir que ni el virus ha aturat doncs, a les entitats del tercer sector. Anem a analitzar les dades. Comencem, per exemple, doncs, amb els usuaris, no? Que s'han atès. Parleu una mica dels perfils, perquè em sembla que també majoritàriament són dones.
Sí, el primer que pot sorprendre, o que ha de sorprendre relativament, perquè indica què ha passat durant aquest any de pandèmia, és que el nombre d'usuaris ha passat a 51.000 persones ateses. Aquesta xifra inclou una dada que no incloïa l'any anterior, que són les atencions que ha fet la Creu Roja. Però tot i això, els 50.000 usuaris són molts usuaris. Si partim, a més a més, de la realitat que l'any anterior, el 2019, en vam atendre 22.000 persones. Si pensem que la població de Sabadell és de 210.000 habitants, els comptes són fàcils. El 2019, el 10% de persones sabadellenques van passar per un centre del tercer sector, una institució del tercer sector de Sabadell, i aquesta xifra ha arribat a un de cada quatre sabadellencs el 2020. Això ens situa davant d'aquesta magnitud de la tragèdia. I el cos principal d'aquests usuaris són senyores, són dones usuàries. El 56% són dones usuàries. Al costat d'això, jo em sembla que val la pena posar en valor altres dues dades que són importants i que ens acaben parlant o que ens acaben dient que el sector de la vulnerabilitat presenta una cara femenina. Per què? Perquè les sòcies, les persones sòcies de les nostres entitats, el 51% són dones. 51% són dones. Però és que dels voluntaris, en aquí estem equilibrats, el 50% són dones. En quant a treballadores, el 66% de les persones que treballen són dones. Per tant, en canvi, en el tema de les reinsercions, aquí predomina l'home, que també vol dir que continuem tenint un esbiaix perquè les insercions en dones és més baixa. Per tant, jo, sempre que m'ho pregunten, dic malauradament la cara de la vulnerabilitat continua sent fonamentalment femenina. Per tant, aquest és un altre repte afegit que a la nostra feina diària. Que això passi podria tenir moltes explicacions possibles que ara seria llarg d'analitzar, però aquesta és la realitat, aquesta és la fotografia del 2020.
Doncs una fotografia complexa que realment doncs, demostra també no? doncs, l'impacte d'aquesta crisi sanitària no? a nivell econòmic i social i la importància també de la tasca de les entitats que formen part de Plataforma Valo. Escoltem precisament a la presidenta de Creu Roja, a la Montse Font, parlant d'aquest increment d'usuaris a la seva entitat.
Hola, amics de Ràdio Sabadell. I d'un altre món és possible. Precisament fa uns dies presentàvem les dades del primer any de Pla de Creu Roja Respon davant dels mitjans de comunicació de la nostra ciutat. Un any de pandèmia en el qual hem quadriplicat i fins i tot quintuplicat els ajuts de necessitat bàsiques entre les poblacions. Com diem, des de la Creu Roja ja podem dir sense embuts que hem passat de la UCI sanitària a la UCI social. Tot plegat és una situació que, per desgràcia, mantindrem a moltes famílies en un context de marcada vulnerabilitat i que aquí haurem d'acompanyar amb els nostres equips. Un equip tècnic i de voluntariat que ha crescut d'una manera espectacular en el darrer any. La incorporació de mig miler de voluntaris durant la pandèmia ens deixa dues lectures. La primera, la solidaritat de les persones en temps d'extrema dificultat. I la segona, que ens hem d'expulsar els perjudicis sobre la gent jove, que en la que ens hem salvat la vida, ens han salvat la vida en plena pandèmia. Mentre molts ens vam tindre de quedar confinats a casa en el pic més dur de la pandèmia, va ser la gent jove la que va decidir fer un pas endavant per poder atendre les 16.000 persones a qui hem lliurat ajut humanitari bàsic durant el darrer any. Moltes gràcies i bona tarda a tothom.
Doncs moltíssimes gràcies també per aquestes valoracions, Sergi. Déu-n'hi-do, també la informació que ens donava, també sort d'aquests voluntaris, no? També de la implicació dels joves, que moltes vegades els posem en el punt de mira, no? com el culpables de moltes de les coses que passen a la nostra societat, i com ens explicava ara la Montse, doncs Déu-n'hi-do, gràcies a la seva empenta, a la seva empatia també per ajudar a atendre totes aquestes entitats. També hem de dir, Sergi, que hi ha moltes empreses, no?, que també participen, que col·laboren i que vosaltres heu reconegut també com a entitats d'avàlua.
Sí, ens fixem, les dades són molt similars, no? 2019-2020, no ha canviat molt. Hem de veure també com evoluciona aquest 2021. És evident que el sector empresarial també s'ha d'entendre que moltes empreses ho estan passant malament, no? Però l'altre dia en una reunió recordàvem, no? Atendi es va fer aquesta rifa que fan per Nadal que està posada al Xavion, no? I ens van explicar, no? de molts comerços que malgrat la situació d'estar tancats d'allò van col·laborar, no? I són aquests gestos que et fan pensar que, bueno, pues que en moments difícils tenim una societat que a vegades respon, no sempre, però vull dir que respon, no? I sé que voldria destacar, no?, que la societat civil, incloent el tercer sector, no?, crec que ha anat un pas endavant, no?, en moltes coses, i que no s'ha quedat quiet, i que no ha de ser fàcil el paper de l'administració, però vull dir que no ens hem quedat quiets, no? I ara el repte és, podem parlar de l'assistencialisme, però també, no?, de com queda la nostra societat, no? Aquesta nova realitat, aquesta nova crisi, no?, com ens afectarà i com som capaços d'implementar una transformació social perquè ningú quedi enrere. I aquest és el repte de que, bueno, no tothom va en el mateix vaixell, hi ha gent que va en barquetes, hi ha gent que és molt vulnerable, i aquí és on la igualtat d'oportunitats és clau, no?, per tirar endavant.
Totalment. Doncs nosaltres ara volem escoltar també el Joan Saborido, membre de la Junta de Càritas Sabadell, que ens explica també com ha afectat la pandèmia al voluntariat i també als professionals.
Hola. Bé, com ens ha afectat a tècnics i a tot el personal de Càritas i a voluntaris? Mireu, pel que fa al personal tècnic, doncs en un primer moment, naturalment, en el confinament dur, doncs vam adoptar moltes mesures de teletreball. Però després, a poc a poc, doncs vam anar tornant a la normalitat, naturalment respectant tots els protocols de seguretat i passant uns PCRs. En aquests moments estem totalment normalitzats. Pel que fa als voluntaris, hi ha hagut un fenomen molt curiós. En un primer moment, tenint en compte que el nostre voluntariat és gran, doncs tot el voluntariat se'n va anar a casa. Havíem de protegir les persones. Però això va fer, doncs, que sorgissin un nou cos, molta gent jove, doncs, que va venir i que es va apuntar com a voluntaris. Aquests joves, molts, els hem mantingut, i a poc a poc, doncs, hem anat recuperant una part important dels antics. Per tant, en aquests moments també podem dir que estem normalitzats en aquest sentit. I, per suposat, el nostre agraïment tant a tècnics com a voluntaris per l'esforç que han fet per poder mantenir el servei de Càritas.
Una abraçada també per al Joan. És molt important també, doncs, analitzant aquesta memòria, no?, tot el que heu fet en aquest 2020 i també tota aquesta formació conjunta, no?, aquest sumar sinergies, no?
No, que durant aquestes últimes intervencions em venia al cap precisament això, és a dir, a Sabadell, una de les coses positives que tenim és tenir aquesta plataforma que és Vàlua, en la qual hi estem les 24 entitats del tercer sector, que som unes entitats que, a més, sortosament ja ens coneixem entre nosaltres, cosa que fa 2 o 3 anys no passava, Per tant, això és molt important, i que també establim sinergies i polítiques conjuntes en aquelles coses que coincidim i que patim amb la mateixa problemàtica. Per tant, aquest és un element important. Un altre element important és que s'ha posat en marxa també el Consell d'Acció Social, en la qual cosa complementem una mica el mapa de l'assistència social a Sabadell. Què vol dir això? Que la col·laboració públic-privada és la que ha de funcionar, i tal com apuntava el Sergi, aquesta col·laboració no passa només per l'administració i nosaltres, sinó pel conjunt de la societat sabadellenca. Per tant, aquí hi ha d'haver un esforç afegit de que la ciutat ha de conèixer que aquests recursos estan a la disposició de la ciutadania, perquè ens trobem que moltes vegades el nostre esforç no es veu compensat per aquest reconeixement de la ciutat en els serveis que nosaltres podem prestar. I això també vol dir que hi ha persones vulnerables que desconeixen que poden acudir a les nostres entitats i que poden ser ateses. Perquè fixem-nos que, també ho apuntava el Sergi, fixem-nos que la magnitud de la tragèdia ve ara, és a dir, la postcrisi sanitària desenvolupa una crisi econòmica i social que han estat patint algunes conseqüències i fonamentalment social. Moltes persones queden descavalcades, moltes persones i famílies, i entren en allò que en diem la franja del risc d'exclusió social. Quan això passa, quan això es consolida i comença a afectar a un de cada quatre sabadellencs, penso que estan sonant totes les alarmes. I per tant, poder fer front a això, repeteixo, no és només tasca de l'administració, que també, sinó que tasca d'aquelles entitats que hi estem treballant. I per això cal que des de l'administració també se'ns tingui més en compte, que moltes vegades no se'ns té, i que cal potenciar el que en diem nosaltres les polítiques concertades, que això vol dir que són aquelles polítiques que s'han de desenvolupar a la ciutat, que la ciutat requereix, que la ciutadania requereix, i que, pel que sigui, des de l'administració és difícil de prestar-los. Doncs aquí estem nosaltres. Aquí estem nosaltres per fer-ho possible i per ajudar. I inclús moltes vegades en les reunions que tenim jo diria més una colla d'amics, una plataforma que tenim paral·lela a tot això, que ens reunim periòdicament, sempre hem dit, i si hi ha una tasca que no estem prestant, estem disposats a fer UTEs, a fer unitats, unions temporals d'empreses entre nosaltres per poder atendre aquesta necessitat. Per tant, des de l'administració s'han de dir quines polítiques, nosaltres hem de reivindicar que se'ns tingui més en compte, i d'aquest contacte n'ha de sortir una major i una millor atenció a la ciutadania.
De fet, jo sempre dic que on no arriba l'administració, afortunadament sempre comptem amb el suport de les entitats del tercer sector i, evidentment, com hem demostrat en aquesta pandèmia, dels ciutadans, no? Per intentar trobar solucions. De fet, a més, no ho hem parlat, però aquest any ha estat molt difícil també, aquest 2020, a nivell de finançament i de viabilitat dels vostres projectes, perquè no heu pogut sortir a peu de carrer, no? A fer totes les activitats que sempre impulseu. En aquest sentit, Sergi, també us ha tocat, doncs, això, treure la imaginació, no? I tirar endavant altres propostes i també fer formació conjunta per veure, com podíeu, trobar solucions, no? I micromecenatge per tirar, endavant les vostres iniciatives.
Sí, és a dir, ens hem trobat, no?, que a moltes entitats és clau el treball comunitari, és clau, no?, el treballar amb la comunitat, amb xarxa, amb aquesta presencialitat, i de cop ens hem imbat això, no? I aquí hi ha una diversitat de realitats, però entitats que potser han quedat molt tocades, altres que no tant, depenent dels serveis. És a dir, hi ha entitats que de cop a l'administració li ha dit, com que no pots oferir aquest servei, no et pagarem, per tant, s'han vist abocades a fer ERTOs, d'allò, i altres que han tingut el reconeixement de serveis essencials i han continuat, no? És a dir, tenim molta diversitat, però sobretot sí que crec que totes compartim una cosa, és a dir, al moment de l'esclat de la pandèmia ens sorgeix una incertesa, una sensació de risc, de dir, no sabem, no? Una incertesa de poca comunicació, no? De com anirien les coses, I és aquí on crec que, bueno, que s'ha de reconèixer que la majoria de les entitats, per no dir totes, no? Vull dir, van ser valentes i van tirar endavant perquè sabíem que no podíem deixar de fer la nostra feina.
Doncs escoltem també una altra d'aquestes entitats, perquè com deies, doncs hi ha aquesta diversitat, a la plataforma Vàlua, que fa com de paraigües, no? Per doncs, donar visibilitat i denunciar, no? I sensibilitzar a través de cadascuna d'aquestes entitats. Escoltem a la Rosa, que és tècnica d'Andy Down.
A Andy Sabadell, la pandèmia ens ha obligat a adaptar-nos als requeriments sanitaris per evitar la propagació del virus, però l'entitat ha fet un esforç molt important per continuar funcionant i oferir el màxim de les seves activitats. Algunes activitats i serveis s'han hagut de fer a través de plataformes online i de videotrucades, i això ha implicat algunes baixes en els participants que no podien seguir l'activitat. Hem tingut un augment de les despeses de personal per haver d'augmentar el nombre de grups i garantir-ne la seguretat. Més dedicació del personal a la preparació de les classes i s'ha realitzat formació als professionals amb tècniques per fer formacions i reunions online. Cal afegir aquí el tema de les despeses, com en les adaptacions del local i també en el del mobiliari, per tal de mantenir les persones en taules individuals i respectar les mesures de prevenció. Així com també despeses del material higiènic com i desinfecció dels espais, gel hidroalcohòlic, desinfectant per taules i cadires. També comentar que a data d'avui encara estem pendents de que es vacunin tècnics i també les persones que participen en les activitats.
I avui a un altre món és possible amb la plataforma Vàlua descobrint aquesta memòria del 2020. Escoltem ara la Montse Estrada, que és gerent de Tendis, que també ens parla de l'impacte d'aquesta pandèmia a les entitats.
Bon dia, soc Montse Estrada, gerent de Tendis, àmbit de discapacitat intel·lectual. Nosaltres principalment tenim centres residencials, centre de dia i un servei d'inserció laboral. En tots els casos hem pogut mantenir l'activitat, centre de dia ben bé de tancar per l'estat d'alarma, però la resta hem pogut mantenir, però lògicament adaptada. El servei d'inserció laboral, que fa una part de formació, la va passar a fer mitjans telemàtics, però hem continuat fent gestió per convèncer empreses que els donin oportunitat de feina i, de fet, n'hem aconseguit 18. Centre de dia, quan vam reobrir el juliol, a la tardor va ser quan va ser el 100%, doncs hem reobert amb grups bombolla, molt similar a com era escola, per tant amb una dinàmica diferent d'activitats, però estem funcionant. I les residències, serveis essencials. Sí que és veritat que hem passat d'una residència entès com la casa d'aquella persona, donar-li una vida plena i per tant amb moltes activitats a dins, a fora, a passar una dinàmica que la base era la protecció i la prevenció, amb la qual ha estat una dinàmica molt interior, a dins encara fet com per sectors entre les persones per, si hi havia brot, poder minimitzar els impactes. Per tant, una dinàmica de vida totalment canviada. A nivell de difusió d'entitat, que és un altre pot important, no només l'entitat, sinó sensibilitzar, donar a conèixer la discapacitat. Nosaltres ens basem molt en actes i en events que fem. Bueno, pot fer, però altres com la panera sí, i altres els hem fet en un format diferent. Hem continuat fent, per exemple, algunes conferències en format virtual i el sopar solidari, doncs aquesta vegada el portàvem a casa. Dèiem, tu posa't còmode, nosaltres te'ls portem a casa, no? I segurament tindrà continuïtat. I a nivell econòmic, més que adaptar, no. Per sobre de tot ha estat la gestió, tenir EPIs, tenir material, fer les inversions, no? Per tant, han estat uns sobrecostos molt alts que, bueno, doncs sembla que la Generalitat una part sí que compensa i l'altra, doncs hem tirat endavant. També en el seu moment vam fer una crida, no? Una crida tant de material com de suport econòmic que, i des d'aquí agraïm, va tenir molt bona resposta. I ara esperem que ens hàgim de deixar d'adaptar. La nostra realitat és que estem tots vacunats i confiem, no?, que tinguem davant un horitzó de tornar a la normalitat.
Doncs això és el que esperem tots. Per últim, escoltem també a la Maria, coordinadora de TDAH Vallès, que ens explica també com s'han adaptat al format virtual.
Nosaltres a TDA Vallès, des del minut 1, des del 13 de març que ens van confinar, vam baixar les persianes, l'endemà teníem tots els professionals, les pantalles obertes, ens vam contactar amb les famílies, vam adaptar les pautes familiars al nou estat, al confinament, de manera que s'organitzessin i poguessin tindre la vida el més afable possible i tots els serveis els vam passar online des de les tarefes individuals, les avaluacions en la mesura que es podia i les teràpies de grup. Un cop acabat el confinament vam veure que havien tingut uns bons resultats, que les teràpies funcionaven igual de bé online que presencialment i ara oferim teràpies online i tractaments online a les persones que estan més lluny per estudiar viatges i els altres continuem presencialment i moltes vegades el que fem és un mix.
Doncs moltíssimes gràcies a totes les entitats que han format part avui d'aquesta entrevista i que demostren, no?, tota aquesta diversitat i també, doncs, també tota la informació que hi ha darrere aquestes dades, no?, que analitzàvem en un primer moment. Joan i Sergi, per anar, doncs, tancant aquesta secció d'avui, quins són els reptes, no?, d'un futur molt, molt present, molt immediat, després, doncs, de veure tot aquest context? Com encareu el que queda de 2021? Perquè, evidentment, Joan, activa el micròfon que no t'escoltem, perquè, com deia, la incertesa és una de les coses, no?, que vosaltres, doncs, teniu experiència, doncs, anar superant, però suposo que és complicat.
Deia que ha quedat dibuixat perfectament quin és el futur que ens espera al llarg de les nostres intervencions i de les intervencions que hem tingut de companys i companyes d'altres entitats, que és fonamentalment encarar aquests reptes de futur a partir de l'experiència. Ens hem reinventat i han sortit mostres fefaents de com ens hem anat situant en aquest nou món, en aquesta nova realitat a la qual tornarem, de la qual, de coses, experiències d'aquestes que hem viscut, ja les haurem incorporat i això també ens permetrà segurament poder prestar la nostra atenció d'una forma diferent a com ho fèiem més ara, fins ara, i que, a més, també pot obtenir més bons resultats. Però, més enllà d'això, també s'ha apuntat d'alguna manera, el que ens cal són més mans que ens ajudin, més mans solidàries. En tenim, empreses, ciutadans, ciutadanes, voluntaris, voluntàries que ens ajuden. Però, perdoneu que personalitzi una mica Metos, però la magnitud de la tragèdia és que aquest any nosaltres hem aprovat un pressupost amb un dèficit de 20.000 euros. Això vol dir dues coses, que hem d'aconseguir 20.000 euros al llarg de l'any, perquè no podem deixar d'atendre les persones, però també vol dir que la Junta ha decidit aprovar aquest pressupost amb aquest dèficit precisament perquè consideràvem que no podíem deixar de fer res del que estàvem fent. Per tant, ja veurem què passarà. Però em poso com a exemple perquè les altres entitats molt possiblement els hi passa coses semblants. Nosaltres no podem parar, per tant, la ciutadania ha de saber que aquí som, que estem disposats a acceptar tots els cops de mà possible, voluntariat, etc., i sobretot d'aquest altre voluntariat que moltes vegades és anònim, que és les aportacions econòmiques. Per tant, perquè nosaltres sols no ho farem tot. Abans parlàvem de la col·laboració públic-privada, l'administració destina uns recursos. Nosaltres, el conjunt de 24 entitats, estem movent a l'entorn de 20 milions d'euros, els pressupostos conjunts. Per tant, imagineu de què estem parlant. Hi ha molts professionals que tenim prop d'un miler de persones professionals que treballen amb nosaltres, etc. Per tant, jo diria això, aquí estem, que se'ns conegui i sobretot que se'ns doni tot el suport i ajut que necessitem. No en benefici nostre, sinó en benefici de la ciutat.
Evidentment, per transformar i per fer, doncs, un altre món possible, només es pot fer així, a través, doncs, de les múltiples opcions que ens proposen des de la plataforma Vàlua, que ara, doncs, recordava en Joan. Sergi, per acabar, quin missatge ens deixes?
Bé, intentar agafar aquesta crisi també per transformar. No, les coses no poden continuar igual, no? Fa uns dies va morir Arcadi Oliveres i jo crec que ell ens dona una lliçó, no? Que aquest món no pot continuar a la deriva, no? D'allò, i hem de canviar les prioritats, vull dir, i va des del medi ambient però també va de l'ús social, no? I llavors Jo crec que hem de posar la persona al centre, hem de fer polítiques que transformin, que no deixin ningú enrere, no? I potser les entitats haurem d'aprendre també a fer incidència política, perquè que ja en fem, però però estan passant coses, l'administració va a un ritme no sempre suficientment ràpid i creiem que estan passant coses en infància, estan passant coses amb les dependències, estan passant moltes coses que les hem d'explicar, no? Perquè no podem deixar que la nostra societat trontolli, com dèiem.
Totalment, doncs amb aquest missatge posem punt i final en aquesta secció i de fet, ara que ho apuntaves, per la propera setmana tenim més deures, parlarem també del bullying, de l'assetjament en els joves, també doncs, amb les Kids i amb altres entitats. O sigui, nosaltres intentem picar pedra tots els dimecres o gairebé tots els dimecres en aquesta secció i en aquest programa i en aquesta casa, Ràdio Sabadell. Una abraçada, cuideu-vos molt.
Igualment, gràcies.
Moltes gràcies.
Al matí, amb Raquel García.